l'Atlètic de Madrid ha guanyat avui per 3-0 el Mallorca, que ara mateix és 16è i podria acabar aquesta jornada en zona de descens si guanya l'Alavés al Betis i demà el Getafe puntua a Girona. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública demà a partir de les 7 a l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com. ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. En el programa d'avui, doble testimoni, tots dos recollits a Menorca, però un a cada punta de l'illa. El primer, una figura pública i polièdrica, el vicari general de Menorca i rector de la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella, Bosco Faner, una persona hiperactiva a qui tant li és escriure articles o llibres com donar missa i que, a més, sempre ha estat un gran aficionat als esports, al futbol en especial. I el segon, amor, on vàrem conversar amb Francesc Pons, mestre artesà, especialitzat en l'espart, un material que ell ha contribuït a recuperar com a matèria prima per a tota mena d'estris, tant tradicionals com d'invenció pròpia. Així que doble raó per acompanyar-nos avui. Estau escoltant Aire a Ivetres en ràdio. Us parla Joan Cabot, comencem. I ho feim amb Bosco Faner. Aquí vàrem entrevistar el seu despatx de la parròquia de Sant Esteve a Ciutadella. Ell mateix es presenta.
El meu nom és Joan Bosco Faner Bagó i jo vaig néixer el 14 d'octubre, ja de fa anys, de l'any 47. Els meus pares eren, diríem, un home que en tenia moltíssims nombres. Ell era comptable i duia, diríem, tota la part econòmica d'un parell d'empreses, perquè que nostre eren molts, nosaltres eren 10. Que nostre jo som el fill nombre 7. I aquí és quan jo el veig que fa feina absolutament sempre, saps? Inclús quan ell venia allà a casa nostra en aquell temps, quan jo era petit, duia també llibres allà d'administració i de nombres i de comptable i tal, i seguia fent. Clar, però mon pare va ser també tinent Balla a Ciutadella i va ser també el president dels sentits alumnes salesians aquí de Don Bosco, allà.
Dic, vos veus nom de Bosco.
Ah, exacte, perquè clar, jo som el nombre 7 i quan ja havien posat els noms en aquell temps dels pares i avis, quin nom posarem, i clar, i van dir, estaven ells en dubte, abans si m'ho posaven, i ara sí que s'avergués Sant Esteve, si m'ho posaven Esteve, perquè el germà major de mon pare era Esteve. Però, clar, com que ell estava posat del tot dins allà de Salesians i tal, van dir, no, li posarem Bosco. Mon pare també tenia, crec que eren 7 germans, i la meva mare en tenia 3. Vull dir, eren de famílies molt, molt senzilles i molt, molt despoble i tal. Vull dir, mon pare tenia sempre, dirien que jo no crec que fos això per una descendència, diríem, familiar, sinó per ell, perquè ell era un home interessat en qüestions socials. Aposta, jo el veig a ell una persona entregada del tot, diríem, en els altres, o sigui, en qüestió social, política i en qüestió religiosa, en aquest sentit. En canvi, mo mare, clar, vull dir, el savi, vull dir, son pare seu era fuster, també era una persona molt, molt normal. Mon pare, son pare seu era carreter, contava que a vegades ell també anava en carro i amb un cavall amó per dur, diríem, pecats i coses que també traginaven des de Barcelona. Però era una família moltíssim normal. En Parabono, vull dir, mon pare tenia aquesta certa acció social i política i mon mare era més familiar, era més senzilla, era més de diàleg entre nosaltres i aposta mos feia diàleg constant. Així que és com un pare sortia, mon mare quedava dintre i tenia una gran conversa amb nosaltres.
Sant Germà de Déu i de Viva, una diferència d'edat
sí,
important.
Una vintena d'edat, 20 anys any, ja més o menys un dels primers de res. La meva germana major, jo la record sempre, record la meva infància, vull dir així, sàvia, estava pelant patates, vull dir, jo la veig sempre allà, un racó de la cuina pelant patates. La meva mare era aquella que estava cuinant i tal, i en canvi la meva germana major era aquella que em vestia, em pentinava, em dutxava, em va mostrar llegir, em va mostrar moltes coses. Era aquella que fa aquestes coses més normals.
Què significava socialment la filla del vostre pare? Perquè si tenia aquesta...
Mira, mon pare era aquella persona que es poble per res li de en Joan o li de en Faner, li de el senyor Faner. O sigui, l'estaven considerant perquè amb ell, vull dir, meritava molt, tenia molt de mèrit aquesta certa funció social. Ell va acabar també la seva feina activa, diríem, sent apoderat de cas counter, vull dir, tu barallaves antes d'altres i ell estava també en una altra casa noble i allà li duia també els comptes i el counter l'estava mirant sempre, diríem, per aquesta, diríem, sinceritat seua que no es deixava comprar per res. Vull dir, ell defensava sempre els pagesos al camp i deia, si vostè em vol al costat meu, vostè haurà d'admetre de que jo defensi sempre aquelles persones que fan feina al camp. Tota la classe noble tenien cases especials. Clar, a més, pràcticament ells eren senyors, nosaltres deim de molt de llocs, de moltes masies, i aposta ells fer feina, no sé si en feien massa, perquè també en el seu propi costat tenien uns altres que també els hi duen les feines del camp, els hi duen també la feina administrativa, i ells eren els senyors, o sigui, nosaltres, a l'Iglesi inclús, en aquell temps, sempre ells tenien una certa capella especial i tal. Vull dir, això era una cosa molt, molt simptomàtica. I, en canvi, el poble era el poble que fa feina al camp o en fusteria o en manobres o...
Com va ser la vostra infantesa? Com la recordeu?
Jo la record amb moltíssim gust. Jo me vaig sentir moltíssim estimat per els meus pares i dins els meus germans també entre nosaltres hi havia un diàleg preciós entre uns i altres. I a més, quan jo vaig anar a escola també ets salesians. Vull dir, jo m'ho vaig sentir molt, molt estimat per ella, possiblement perquè també el meu pare, durant 10 anys, va ser, com antes he dit, el president dels antics alumnes i, per tant, diríem, la seva persona tenia una importància dins aquest centre escolar. Però així que és com, a vegades, companys meus d'escola, que jo he ratllat amb ells, ratllen de si era una època o on allà hi havia càstigs, hi havia tal. Jo vaig viure una certa infància molt, molt bé. Vull dir, jo no tenc de criticar res. Jo me vaig sentir estimat per els meus professors. Em vaig sentir estimat. A més, m'ha agradat sempre fer esport. Nosaltres arribàvem també en un ranxo més de persones, companys meus, arribàvem a l'escola mitja hora o tres quarts antes, jugàvem sempre allà a futbol, i aposta, ja he estat esportista. Vull dir, gràcies a aquesta infància meu esportista, jo he jugat a futbol, he jugat a tennis, he colcat a cavall. Sí, vull dir, no.
Vareu tenir clar la vostra vocació des de petit?
O... Jo vaig tenir clar que, o sigui, tu ja t'he dit ara que jo tinc aquesta idea moltíssim clara de mon pare, que feia feina per als altres, i de mo mare, que tenia un tracte afectuós i cordial entre tots nosaltres. A més, Maria Auxiliadora, que és el santuari dels Salesians, per nosaltres era una cosa molt, molt estimada. Jo vaig tenir un altre germà capellà, Salesià, era el nombre 3, jo som el nombre 7, i jo, sí, jo quan era petit deia sempre o que volia ser futbolista o que volia ser capellà. Hi ha un contrast bastant gros. Però, clar, de port, jo m'encantava, i diríem la part aquesta de valors, per això també era una cosa important. I jo vaig entrar en el seminari quan estava a punt de fer els 12 anys, vull dir, ben, ben jove. Però això era una cosa, vam entrar en l'època aquella, en vam entrar 14 en el seminari. L'esperit aquest de cristià, l'esperit evangèlic, la pregària, jo la vaig viure molt allà a casa nostra. Nosaltres, vull dir, mon pare i ma mare, nosaltres partíem a missa tots els diumenges, i inclús allà els veïns ho van amb una certa satisfacció especial, com que fóssim una família referent en quant a valor familiar i valor cristià. La forma aquesta del meu pare d'estar, diríem, al costat d'altres i fer feina per als altres. I l'estil aquesta de mo mare, de mantenir un diàleg amb tothom. Jo això ho veia perquè, clar, jo capellans, diocesans, en coneixien, però no massa, jo coneixia sobretot els salesians. Clar, i ells eren aquells que estaven amb nosaltres mentre jugaven també a futbol i tal. Hi estaven. I, a més, eren aquelles persones que feien escola i aposta tenia moltíssim diàleg amb tots nosaltres. O sigui, aquest estil de valors, però de valors socials i de valors culturals, el que jo, clar, la figura dins aquest camp que jo veia més eren els salesians, eren els capellans. I aposta jo, quan vaig intentar concretar la meva pròpia opció, jo va moltíssim clar que havia de ser capellà. En els anys meus, allà al seminari van ser també, ho dic, jo no record mai una època d'aquella on me vaig sentir fastidiat, entristit, manipulat, excluït. No, jo me vaig sentir sempre estimat, sempre. Vull dir, jo me vaig sentir, per dir-ho amb una paraula clara, preferit. Vull dir, allà en els salesians, jo vaig tenir un contacte amb ells moltíssim polític i cordial, i també allà al seminari moltíssim bé. Vull dir, en tots els meus professors, i a més també amb els meus formadors, vull dir, van tenir un diàleg molt, molt clar amb aquell, dins d'aquella cultura, diríem, d'aquell temps, no? Vull dir, jo quan vaig entrar al seminari era a l'inici dels anys 60. Pensa que, o sigui, la banda aquesta, diríem, d'Iglesia amb un nou estil, vull dir, això comença en l'Iglesia dels anys 60 amb el Concili Vaticà II, on possiblement el seminari dins Menorca va ser, diríem, un centre de moltíssima cultura i de moltíssima religiositat oberta. Aposta en altres avances clima del català, diríem, a la nostra illa, cultura a la nostra illa, de la banda humanística. Vull dir, això era una cosa clara. Aposta amb moltíssims companys meus quan van sortir de fer la vida allà al seminari, van ser professors, educadors, polítics. Clar, o sigui, jo no em penso quasi cap de tots ells que no haguessin sortit amb aquestes ganes de fer alguna cosa per als altres. Vull dir, va ser un cultiu molt de cara a una relació a favor dels altres. Vull dir, nosaltres vam ser els primers capellans que quan van dir missa i tot això, vull dir, tenien clar que nosaltres havíem de dir la missa ja en català. O sigui, acabava la missa en llatí i molts entenien que la llengua nostra era la llengua oficial castellana. i nosaltres dèiem que la llengua nostra era la llengua materna, era la llengua del poble. Per tant, nosaltres havíem de ser persones que havien de ratllar i que havien de dir missa en català, en menorquí. Era l'any 72, quan, com us vam ordenar, van ser quatre. Un dels tants és qui encara és ara actualment el bisbe de Mallorca, sí, Sebastià és company meu. Jo vaig ser ordenat amb ell allà a la catedral, dia 23 de setembre de l'any 72. I van ser amb dos companys més i uns altres dos que, per raons X, es van ordenar un parell d'anys després. Però vull dir, d'aquells 14 inicial, nosaltres som capellans 5. Una cosa també estranya, perquè sempre n'entraven 10 o 12 i en acabava un o dos, i nosaltres aquell curs en vam acabar 5.
I és una vida sacrificada.
A capellà?
Sí.
Capellà és una vida d'entrega. O sigui, jo estar capellà, estar retom, però jo he fet escola i institut i també en el seminari durant 38 anys. Vull dir, jo, més a més de sa feina pròpia de qualsevol capellà a una parròquia, jo he estat professor normal i corrent a l'institut. He fet escola en el Ramis de Mó, he fet escola a Ló, he fet escola a Ferreries, he fet escola a Ciutadella.
I, a part de tot això, també escriviu?
He escrit, o sigui, ho saps tot, eh? He escrit el darrer llibre, si vols, després en que faràs un. He escrit 26 llibres.
26.
Ben, 26 de gèneres diferents. O sigui, el primer llibre el vaig escriure a Ferreries, que jo vaig fer 23 anys a Ferreries, també, retollar i escola allà. Tenia també un col·legi diocesà on jo era el representant de l'entitat titular. I clar, el primer llibre va ser sobre el poble de Ferreries, en però vist des dels seus rectors. I aposta jo vaig explicar el poble, però vist des dels seus rectors. I jo he fet llibres d'història, tinc dos llibres també novel·la, llibres de poesies, llibres sobre valors d'espiritualitat i reflexió diària.
També heu vist transformar-se la relació de la gent amb la religió. Abans tenia un pas...
Sí. Sí, molt. És una cosa totalment diferent. O sigui, Ciutadella i Ferreries i tal, vull dir, van 16 anys on jo va a l'església planíssima. Vull dir, a Ferreries, que aquí hi ha una església, n'hi ha dues, però n'hi ha una que és molt gran, que és l'església de Santa Maria, és enorme, i allà, vull dir, jo tots els anys que vaig fer allà, l'església s'omplia. S'omplia, a més, amb una certa comunitat, amb un cristianisme viu, i a Ferreries em van fer estimar, sobretot, els pobres i Càritas, perquè un poble que en aquell temps eren de 4.000 o 5.000 habitants, quan feien altres campanya de sa fam, ells feien, a més de fer donatius i tal, feien dinars, vull dir, paelles, i el poble venia i comprava, diríem, el seu dinar, i replegàvem un milió i pico de pessetes. Només un poble de 4.000 habitants. O sigui, era una cosa especial, aposta l'Església molt, molt plena, vull dir. I ara és una altra cosa, vull dir, tant a Ferreries com també a Ló, que jo vaig estar a Ló, una època moltíssim complicada, que per una homilia que vaig fer em van muntar en 300.000 pessetes. Clar, en aquell temps, vull dir, ara farà 50 anys, ara... Vull dir, va ser això el darrer any d'en Franco. En Franco mor el novembre de l'any 75 i jo em munten el setembre de l'any 95 i l'església estava plena.
I per què vos varen muntar?
Mira, per una... Jo dic, i després ho vaig allà defensar, o sigui, per una certa falsedat, perquè nosaltres, els capellans, començàvem a tenir moltíssima influència social i política. és cert, i jo vaig dir, perquè era una època en què van condemnar a mort en Franco en el seu final a 3, no? En antic, i 2 més. I jo vaig dir que tant assassins eren els que mataven de baix a dalt com els que maten de dalt a baix. Però quan això ho van dur per una acusació en contra meua, van dir que jo havia dit que els de la ETA eren persones justes que defendien ideals justos. I jo vaig dir al jutge, vostè cree que tengo cara de tonto? Que la i el jutge em diu no. I vaig tenir una gran sort d'ell, perquè el jutge em diu, mira, jo penso, jo li vaig llegir tota la meva homilia i tal, jo era un capellà de 26 anys i tal, em diu, jo firmo lo que usted dijo todo, em va dir ell. El jutge em diu, Franco ahora se encuentra mal, em diu, usted me traiga testimonios que no ha dicho la frase por la cual usted está acusado, sino la que usted dice, y veremos qué pasa. I aquí és que, al cap d'un parell de mesos, en Franco mor, i després en criden dient que com que en Franco estivam molt a l'Iglesia i després venia ara el rei, em perdonàvem munta, no em perdonàvem presó, però jo no n'he sentit a ratllar ja mai més en quant a presó.
No us van venir a cercar?
No, ningú més i res més. Era en una època, posta en la meva època, vull dir, he viscut moltes coses, no?, que n'estic content. O sigui, m'han donat una certa visió social, cultural, política, religiosa. I ara estem en una altra època on en el nostre costat hi ha persones cristianes per això excel·lents, amb una gran profunditat i amb un gran compromís cristià. I aquí és quan ara estem en una altra època. Vull dir, més que no pensar en una església massiva, nosaltres pensàvem en uns cristians que estimin la fe i que siguin compromesos dins qualsevol àmbit. I intentant mantenir diàleg amb tothom.
Heu estat mai a missions? O...
Bueno, jo he fet dos mesos, diríem. O sigui, jo vaig fer en 15 lots joves de 15 o 16 anys, on un d'ells és missioner. Vaig fer un mes allà a El Alto, Bolívia. Que vull dir, a La Paz, i allà va ser una experiència per jo preciosa. I després l'altre mes el vaig fer a Ghana amb un altre metge, amb el doctor Navas, on diríem, en el primer mes allà a La Paz era per intentar fer paret i tot això amb aquests 15 joves, i en canvi l'altre amb el metge era per intentar muntar juntament amb ell un cert laboratori. I va ser per jo dues experiències moltíssim bones, perquè jo vaig veure a La Paz eren monges, aquí on vaig estar jo, i en canvi a Ghana eren Bonet, el padre Bonet, que Manol, que el coneix tothom, Manolo Bonet, on ell ha fet la vida seva allà, clar, estant en el seu propi costat, clar, jo vaig aprendre molt, vull dir, de la feina que l'Iglesia fa, diríem, entre tots aquests ambients de pobresa. Sí, vull dir, extraordinària.
A Menorca hi ha un total de 19 parròquies, 5 d'elles a Ciutadella. De totes aquestes parròquies, la de Sant Esteve es pot ser la més especial pel lloc on està ubicada.
Jo ho he dit sempre, vull dir, una cosa és el rector de Sant Esteve, aquí on estem ara nosaltres, i en canvi una altra cosa és el rector de Sant Francesc, o rector de la catedral, o capellà en el santuari de Maria Auxiliadora. Com és? Perquè, clar, jo estic a les afores, i en canvi l'altre, vull dir, els altres, pràcticament tots, estan de dins, clar, o sigui, en el centre. I, a més, la parròquia de Sant Antoni Maria Calera, també en el costat seu, a prop, té un col·legi religiós. Jo aquí, vull dir, no hi ha col·legis religiosos. Hi ha 3 o 4 centres públics on hi ha una certa diferència, perquè a l'escola religiosa hi ha assignatura religiosa i, a més, hi ha un cert ambient religiós amb els seus santuaris. Aquí no. Però jo he dit sempre que, vull dir, els que volen conèixer la parròquia de Sant Esteve coneixeran a Ciutadella una parròquia missionera, perquè està dins un altre ambient on aquí no passen mai processons, no hi ha mai, diríem, santuaris. Vull dir, nosaltres estem tots sols dins un clima secularitzat. És diferent. O sigui, aquí hi ha moltíssima gent emigrant, aquí hi ha moltíssims pisos emigrants, però també hi ha una classe social, diríem, bastant bé, alta, si vols, perquè tenim tot el passeig marítim. Clar, que aquí, vull dir, hi ha unes cases especials amb una situació especial. Postes donen, diríem, aquest doble xoc. Diríem, emigrants i gent que viu bé i tal, un temps. Jo ja fa també 23 anys que estic aquí, I al principi aquí també era una parròquia jove, però amb aquests 23 anys s'han construït moltíssims pisos i tal, i ara ja està bon i bé pla. Vull dir, ja no hi ha tantes parets joves. Antes n'hi havia, però ara ja això s'està escampant més.
Que vos sorprèn més de com ha canviat la Ciutadella que coneixíeu i la Ciutadella que...
Bueno, vull dir, la Ciutadella d'antes era, diríem, un poble que tothom pensava més o manco igual, és cert, on el col·legi que les madres, que nosaltres de Maria, els col·legis, i Consolació, i després els salesians, clar, marcaven moltíssim, posta molts de polítics i empresaris i gent que d'un poc es poble que la sortien d'aquí. Vull dir, era un poble molt, molt religiós, és una cosa clara. I, en canvi, ara no ho és tant, el manco. Però jo no, com antes et deia, que hi ha cristians boníssims, que, clar, jo els dic a ells que m'ajuden a ser també capellà, diríem, capellà que intenta respondre en els nous valors que hi ha en aquesta societat d'ara. Vull dir, ara estem a una societat secularitzada, i antes no. Vull dir, ara venen a missa, i venen a missa bastants, però no ve missa com antes tothom, ni molt manco. Ara, jo me sento estimat, ho dic molt, molt sincerament, per molta gent, i mantenim un diàleg, tant amb els que venen a missa com els que no venen, molt, molt cordial i molt sincer.
Com ho fas per fer-ho tot?
Ah, mira, l'única cosa que jo no he sabut fer mai és perdre el temps. Sí, o sigui, així que és com n'hi ha que van i van a passar una estona per aquí i per allà. Jo també ten tracte amb moltíssima gent, però jo vaig de feina, jo vaig a fer diàleg, jo vaig a intentar escoltar, jo vaig a intentar fer-me en sa gent. I a més, quan es, diríem, s'estiu, que s'estiu no hi ha tanta feina pastoral, perquè aquí estem a una illa on hi ha moltíssim turisme, i aposta molt se'n van a fer feina en turisme. O sigui, no hi ha tanta feina pastoral, és quan jo sobretot escric. I aquí és quan he escrit. He escrit sobretot en temps d'estiu. Però també ara som més vell, però quan era jove jo partia al llit, que feia escola, institut i parròquia i tal. Jo partia llit a la una, a les dues, escrivint, que m'encantava. Vull dir, ara no sé arribar tan fora i me'n vaig llit a les 12. Però, vull dir, jo en aquestes hores, sí, vull dir, jo he intentat, a més, escriure, m'ha encantat. Perquè escriure et dona, diríem, aquest cert temps per intentar fer reflexió sobre el que tu ets i sobre el que tu fas. I jo me sembla que, clar, un cert capellà que no reflexioni sobre el que és i el que fa, clar, jo sempre dic que no han de ser persones superficials, han de ser persones de reflexió. Actualment dic que no hi ha directament una crisi de fa. El que jo dic és que directament hi ha una crisi de reflexió. Perquè si nosaltres reflexionéssim, segons jo, clar, Déu es presenta en qualsevol banda i en qualsevol circumstància. Però si jo visc i no reflexion, la vida és tan superficial que allà on no, que allà on no hi ha profunditat no s'hi troba Déu.
Vos he de demanar per la vostra faceta de jugador de futbol.
Ah, sí. Mira, no ho sé, però jo quan devia tenir de 16 anys, clar, vull dir, es qui dua l'Atlètic de Ciutadella se'n va venir en el seminari per veure si jo podia jugar a futbol allà en l'Atlètic. I en aquell temps, clar, els formadors li van dir jugar a futbol a l'Atlètic, no. Clar, i jo no hi vaig poder anar. Però nosaltres teníem un cert equip on nosaltres jugàvem amb els instituts de tot, de Ciutadella i de Mou i de pertot. I jo, quan estava rector a Ferreries, nosaltres, parròquia, teníem també un cert equip on jugaven també entre partits d'empreses i partits de moltes bandes, també allà de Ferreries. I jo jugava amb ells, i tant. Jugava de defensa central. M'encantava. Un dia em va dir: "Vos que ets un poc brut quan jugues?" I jo sol li vaig dir: no som brut, jo som fort. Jo tenia, vull dir, un físic fort. Vull dir, jo no he estat molt, molt malalt. Vull dir, jo he tingut salut, gràcies a Déu. I jugava fort, clar, de defensa central. Quan a vegades venien, anaven ells en terra. Jo em vaig tirar un, me'n record perfectament, i li vaig demanar perdó. Però vull dir, no, vull dir, però això sí, jugava jo amb força, amb voluntat, amb ganes, perquè no he estat un qui ha jugat allà intentant, no, jo jugava totes, eh? Però jo també he colcat a cavall, he jugat a tennis i tal, o sigui, clar, jo he escrit llibres, he fet escola i tal, però jo m'ha encantat estar amb el poble, clar, i aquí és que, diríem, es deport, t'ha fet estar amb el poble. Vull dir, a Ferreries ho ha dit, jo jugava, ara no hi juc, però allà jugava jo, amb empreses, jo jugava amb tothom.
De quin equip sou?
Ara? Bueno, mira, jo he estat del Bilbao sempre, perquè un dels meus germans, quan jo era petit, ho era, però ara m'interessa sempre saber quin cert resultat ha tingut el Mallorca. Sí, perquè, clar, en sent balear, i ara el més a prop meu és el Mallorca. Aposta ara, quan te mires diaris, quasi inconscientment mira el Mallorca que ha fet.
Era Bosco Faner, el primer dels dos testimonis que escoltarem avui a Aire. En uns segons anem amb el segon. Abans, però, fem una breu pausa.
Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hola. Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui som de nou per Menorca, on vàrem recollir un grapat de testimonis interessantíssims, com el de Bosco Fané, aquí que vam d'escoltar, o el de Francesc Pons, mestre esparter.
En aquell temps, el 43, després de la guerra, aquí a Menorca, majoritàriament, havies de sobreviure en el que tenies més a l'abast. I, bueno, som el meu avi també i els meus avis també havien fet feina al camp. No eren propietaris, no, feien llogats i jornals i coses així.
Quants germans éreu?
Dos.
I vareu néixer just en els anys de la fam.
Jo vaig néixer el 43 i el meu germà 9 anys després. En sa mala sort que quan va néixer ma mare va morir. Estava dèbil, ja estava malalta, i quan va néixer va morir. Per tant, va ser un afegit de sobreviure, una manera difícil.
Clar, eren uns temps complicats, i a sobre, sense mare, com ho vareu fer?
Jo me vam llogar al camp a edat d'uns anys, I bé, vaig fer feina al camp fins als 25, quan ens van casar. Vaig canviar de feina, però va ser una fàbrica de derivats de ciment, fer rajoles, durant 25 anys més. Amb una crisi que hi va haver, vaig deixar-ho. L'edat que tenia era mal de fer trobar feina en aquells moments, i vaig comprar un hort, i el que sí que sabia fer, però d'una manera rudimentària, coses d'espart. I era com un entreteniment, diguem, anava fent coses, tenia temps, i va ser que vaig començar. A Menorca començava l'artesania pels pobles a fer mercats, i vaig demanar en aquell moment, va començar per ferreries i van passar per quasi tots els pobles fent mercats en l'estiu. Després vaig anar unes quantes vegades a Mallorca també de mercats. Vaig estar en contacte en Catalunya a una fira allà important de cistelleria, a Girona. I, per cert, enguany encara hi he estat. O sigui que és fantàstic, el que passa que és difícil per anar-hi. Però quan ets allà ets un món a part, quan és una fira així.
Com em vareu aprendre a fer les parts?
Aprendre va ser l'any 56, el famós any de la neu, allà on estava llogat l'amo, els vespres, com que les baldades eren llargues i per escofar molts germans, me va ensenyar de fer la llata, que és el primer que aprens. Jo havia vist molt de l'avi meu, però no va ser l'avi que me'n va ensenyar, va ser aquell l'amo, i allò va quedar arrinconat dins una part meu, i passant el temps ho vaig tornar a armar, diguem. Però d'una forma autodidacta. Vull dir que no vaig anar a mestres, sinó mon pare me va ensenyar de cosir, les tècniques que hi havia per cosir, i jo vaig partir. I els mercats me van dur a haver de canviar el que era típic, el que feien després, o havien fet, que tot era cosa per al camp, a haver de canviar, perquè allò precisament era quan del camp ja no empraven senars, empraven senars de goma, i les coses d'espart normalment no s'empraven. Però de cara al turisme i en això va haver-hi un canvi, I va ser quan m'ho vaig haver d'espavilar, i això vol dir canviar les formes, els objectes canvien, fas el clàssic, però fas també innoves. Per exemple, una de les coses que m'ho van anar bé va ser els capells. Vaig començar amb capells d'espart, i cosa que no havia vist mai. Però me vaig començar a fer i em vaig fer un perjó. I així vaig partir.
Tradicionalment, la gent sabia fer espart ella mateixa o com anava qualcú o tota la família havia qualcú que tenia un pot de mà i de traça i feia estris?
Normalment era en càrrecs que feia. En feina per encàrrecs, un hotel de Ciutadella, petit hotel, però vaig fer, i allò va ser una novedat, vaig forrar dues butaques, de baix vaig fer un puf gros, i després totes les habitacions tenien formes rectangulars per posar-se roba i sabates, feta a mida tot. Això va ser una novedat per jo, de innovar en formes rectangulars.
I quan vos éreu petit, què se solia fer amb espart? Quins eren els estris més habituals a la pagesia?
Hi havia moltes coses en aquell temps. Allà empraven, en aquell temps empraven moltes senars que deien d'enclotar per fer paret seca. A Menorca hi ha molta paret seca per enreblir les coses petits. Hi havia les senars d'espart. Llavors, per davallar carabó d'esbarco, el davallaven en sàrries, en el cor de persona. Llavors hi havia les sàrries per les ases, les bastibasses, les cucales, per tot emparaven moltes coses d'espart.
I també era un entreteniment de la gent, d'això que deien que les mans no estiguessin quietes en cap moment.
Se feia normalment a Civear, les balades eren llargues, no hi havia tele ni... I per llocs, quasi per tot, hi havia algú que sabia fer. No tothom, però sí que hi havia gent que sabien fer.
A vos quant de temps vols dur, per exemple, fer una escenaia normaleta?
Un dia de feina.
Però després també heu tingut com a molta imaginació i heu creat coses vos mateix.
Sí, he emprat imaginació, perquè a vegades m'encomanaven coses, per exemple, me van encomanar un petit bastant gros de miniatures. Clar, miniatures no em havies fetes mai. No passaven els temps en miniatures. I els de vaig fer els bolsos, coses que... Formes, el mateix, els carros de compra aquests, me vaig inventar. Jo tenia els carros de compra que s'havia romput, fent neu un despar que es detat en el carret. Per la llenya, covos en vez de redons quadrats, formes tancades, bé, allà és fineta.
Ara heu començat a fer coses més diferents, supòs, perquè la gent cerca coses diferents. Ara ja no...
Sí. En aquests moments ja entenc moltes coses ja. Ha arribat a la part més filosòfica de la vida. Quan veus... quan veus el que has fet, te'n dones compte de que hi ha d'haver alguna cosa darrere, que pels doblers no pot ser, perquè no és rentable. Hi ha d'haver un sentit de que tu te trobis bé fent allò. I és la part més important. Els diners són necessaris per viure, evidentment, m'han ajudat, i he tingut la sort de que ha estat acceptat el que he fet. Ara, la part grossa, he trobat bé en els tallers. són moltes hores de sol i és perquè hi ha una cosa darrere que t'ho demana. Tu, les estones que passat allà, tones bones i dolentes, perquè hi ha coses que te surten bé, hi ha moments bons i moments que no són tan bons. Però les estones que passat allà no has de passar en cap lloc.
Deu tenir un punt gairebé de meditació transcendental, no? D'estar popant la llata.
Sí, en el moment de que els brins tots han de passar per dits i la ment està concentrada i no hi està, la ment pot volar i la imaginació ve de so. O sigui, jo crec que som-ho. El més important de som és l'imaginació. Sense imaginació no hauria viscut, no seríem aquí. Ara tenim un altre aparat, que és intel·ligència artificial, li diuen, però com a cervell de som crec que no hi ha res.
No, crec que no. També crec que heu estat una generació important per fer de baula, de transmissió, d'aquests coneixements tradicionals que potser s'hagueren perdut si no hagués estat per gent com vos.
Sí.
O ensenyat.
Jo crec que sí. En cert, me van donar el títol honorífic per haver recuperat aquest ofici que se perdia o estava quasi perdut del tot. No dic perdut del tot, perquè hi havia gent que sí que en sabia de fer, però el que passa és que ens ho traureu en el carrer, en el públic, i mostrareu com se feia públicament, perquè jo a cada mercat me dedicava a fer feina allà mateix. Va ser un revulsiu de cara a les coses d'espart. Com hi va haver molts altres oficis que també s'estaven perdent.
Clar, allò que tenim cada ratjada i cap de pera i artà, que van ser zones molt esparteres, que s'ha fet molt de negoci de la llata, i allà va ser una indústria, fins i tot. Aquí a Menorca va passar això mateix, o era més per consum propi?
A Menorca no va ser igual, no se va potenciar prou, no vam ser gent, se mirava més els diners que no s'art, diguem-ho així, no? Pensava més pena per guanyar-se un sou, que no, clar, sos un sou aquest de que guanyes en ses part, no ets segur. Són moltes hores de feina. T'ha d'agradar molt per fer-ho. I va costar. De cada dia, ara en aquests moments, ara hi ha més gent que en aquell temps que no prenia. Ara hi ha bastanta gent, sobretot dones, més que homes. Hi ha de tot, però hi ha més dones que veuen en la necessitat d'aprendre, de fer alguna cosa, de no quedar-se aturats, de crear alguna cosa. I les parts és fantàstic, perquè jo ja el tinc sembrat i tot. Una part és un tipus d'espart diferent dels que me duen, però és de la família de l'espart. Té en garbelló, també sembrat. Aquí a Menorca hi ha moltíssim de càrrec, que també l'ha emprat i se pot emprar. Hi ha joncs, hi ha moltes coses que se poden transformar en objectes, i molt forts i molt bons.
Clar, també són objectes molt resistents, que estan passats, de fet, per fer feina, vull dir que sabien triar la matèria prima, llavors.
Sí, en aquell temps ja tot això està experimentat de per molt de mils anys enrere, que ja ho feia en aquest teixit, i, bueno...
Ara encara anau en els mercats a vendre?
Molt poc. Ara mercats, aquest estiu he fet 100 dies a Sant Lluís, que feien un mercadet especial, que eren gent que feia coses a mà, eren artesans, i perquè era molt escollit. Jo als grans mercats no he anat, encara he anat en guany, he anat a Girona, a Salt, un mercat internacional de fibres naturals, i allà, pues, flipa.
I ja és la darrera pregunta. Quina és la peça o l'element que més vos costa fer, que més feina dur, més experiència costa?
Bueno, el capell, donar una forma en el capell, és... de vegada m'acosta i no m'acosta, me surt, però tenc
us heu d'esforçar.
Sí, m'hem d'esforçar perquè no és fàcil no donar forma i que encaixi en el cap i que sigui una peça de vestir. Sí, aquests capells també es deuen fer perquè tenien un sentit. I tenen un sentit. I la gent me demanava, i això? I mira, això és una antena. Com que és una fibra natural i està forma d'espiral i és molt llarga, això, posat en el cap una estona cada dia, te carrega d'imaginació. O te connecten dos més allà. Bueno, i cala. Cala. En segons qui vol que li cali, és que no.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Paco Pons i a Bosco Fané pel seu temps i amabilitat, i moltíssimes gràcies a les persones que ens varen estar donant un cop de mà els dies que varen passar a Menorca per localitzar possibles testimonis. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.